Carrer Major, el programa de les ràdios del Camp de Tarragona.
Quan són les 11 i 4 minuts, seguim a Carrer Major encara en aquesta tercera hora de programa. En parlarem amb el Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant, coneixerem a Quim Salvat a la Selva del Camp i anirem al campus d'hoquei Portés. Tot això aquí, a Carrer Major, el programa fet en 7 emissores del Camp de Tarragona, en col·laboració la xarxa de comunicació local. Com hem anunciat al principi, parlarem ara amb una entitat del municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, que el seu gran objectiu és conservar i recuperar tota la informació possible de l'origen del poble. Parlem del Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant i ho farem amb la seva presidenta. Anem cap als estudis de Ràdio L'Hospitalet.
Estàs escoltant Carrer Major, amb Ràdio Hospitalet de l'Infant, 107.9 FM.
Ariadna de la Calle, volem conèixer millor aquesta entitat. Com ho podrem fer, això?
Hola, Marina. Doncs per saber més d'aquesta entitat que fa que no ens oblidem dels nostres orígens i, a més, sempre estan a la recerca de nous aspectes per mantenir viva la memòria de l'Hospitalet, parlem amb la presidenta del Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant, la Marta Kerr. Bon dia, Marta.
Hola, bon dia, Ariadna. Bon dia a tothom que ens està escoltant.
Per la gent que no conegui què és el Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant, ens ho pots explicar una mica?
Bé, doncs és una entitat sense ànim de lucre, fundada ara fa 5 anys, que té com a missió fonamental, ho heu explicat molt bé, la preservació del patrimoni. Però moltes vegades aquest patrimoni s'ha de buscar i s'ha de trobar, perquè està molt malmès o està molt amagat. O sigui que primer de tot busquem el patrimoni, intentem conservar-lo i llavors fer-ne difusió. Perquè el fet de difondre el patrimoni fa que la gent s'estimi més el lloc on és si el coneix.
Bon dia, Marta.
Bon dia.
Ara comentava que molts cops aquest patrimoni s'ha de buscar i s'ha de trobar. Perquè ens fem una idea, com es busca aquest patrimoni?
Mira, trepitjant terreny. Trepitjant molt de terreny, sabent una mica el que busques. Agafant llibres d'història, i si et parla, doncs, aquí l'any 1700... hi va haver una batalla, hi havia un canó, doncs et situes físicament allà i trobes restes del canó o trobes artilleria, trobes pes obusos, hem trobat moltes coses. Llavors, ja en temps més remots, doncs seguint, per exemple, la Via Augusta, hi ha tots els vasos apolinars que descriuen el trajecte de Via Augusta, doncs anar seguint la Via Augusta i anar mirant les pedres, si veiem que estan tallades a mà, doncs ja formaven part de la Via Augusta. Agafant informació de llibres, d'historiadors i trepitjant terreny, molt de terreny, i buscant, i a vegades trobem i a vegades no trobem.
Suposo perquè que això deu ser una feina constant de documentació.
Evidentment, de documentació i llavors d'això, de trepitjar terreny i buscar, treure malesa, perquè a vegades està molt ocult. I nosaltres hem fet un llibre que es diu Passejades per la Història, que hi ha 16 passejades, i cada una d'aquestes passejades va a una pedra o una fita de patrimoni. A lo millor tu passes pel costat i no hi veus res, però si vas amb el llibre, saps que aquella pedra és el que queda d'un edifici on es pagava la contribució, o saps que era la base d'un pont romà, o saps que allà hi havia uns enterraments. És a dir, que posarem uns pals de senyalització per indicar on estan aquestes peces, que tu podries... són molt malmeses, però és el que ens queda. I al moment que tu poses un pal i, doncs, informació... Doncs llavors això és recuperar patrimoni, donar-lo a conèixer i que la gent el respecti i l'estimi.
Molt bé, Marta. Ara parlem de socis una mica. Quants socis sou i des de quan està operativa aquesta entitat?
Bé, doncs el mes de maig vam fer 5 anys i tenim 150 socis. Bé, hi ha els socis que col·laboren i hi ha socis després que no paguen els infantils, però som uns 150.
Molt bé.
I quina és la missió dels socis?
La missió dels socis principal és pagar quota.
Sí. Home, això és important, perquè si no, sí. Malament.
Sí, sí, sí. I llavors, evidentment, el que vol participar en els treballs estan les portes obertes. Nosaltres treballem dimarts i dijous de 7 a 9 del vespre, o sigui, treballem cada setmana 4 hores, no fem vacances, o sigui que el soci que vulgui venir pot venir i col·laborar i aportar. El que passa que la majoria de socis no fan això, vull dir que paguen quota, ens segueixen les activitats i n'hi ha un grup menys nombrós doncs, que ens dediquem a preparar les activitats i a donar-les a conèixer, però vull dir, funcionem molt bé. Vull dir que, amb les quotes que paguen els socis, doncs podem tirar, i les subvencions que rebem, evidentment, però podem tirar endavant.
Molt bé. Marta, ens ha arribat a les oïdes el tema dels antefixes. Ens pots explicar...
És el tema estrella. Sí, ens fa molta il·lusió aquest
tema. A veure,
tema.
Explica el tema estrella, Marta.
Sí. Mira, l'any 1991 es van fer unes obres de reforma a l'Hospital de l'Hospitalet. Però es va fer d'una manera una mica no massa ben feta. I es va voler fer una biblioteca i llavors va entrar una excavadora arrasant doncs, el que semblava que era parets en mal estat, tot i que eren, hi havia arcs gòtics, i amb una palada d'aquestes de l'excavadora van aparèixer unes antefixes. Les antefixes són unes peces que es posaven a l'acabament de les teules per protegir l'edifici dels mals esperits. Llavors, alguns veïns que estaven veient les obres, a veure aparèixer aquells caps femenins, les van agafar, sense saber què era, però almenys que no anessin a la runa. Llavors, aquells veïns van embolicar, s'ho van emportar a casa, van guardar-la, i una d'aquestes antefixes, la regidora de cultura que hi havia llavors, la va portar als Serveis Territorials de Cultura a Tarragona. I els serveis de Tarragona, el Xavier Dupré, malauradament que ha mort, va dir, què és aquesta peça? I van dir, oh, ha sortit a l'hospital, de l'Hospitalet de l'Infant. Diu, doncs, això és molt, molt, molt interessant. Diu, no pot estar aquí sobre, guardant, trepitjant papers. I la va portar al Museu Arqueològic de Tarragona. Llavors, el Xavier Dupré va fer un estudi a partir d'aquesta peça i va concloure que per la tipologia i les característiques hauria de formar part d'un temple grec, però un temple no com a lloc d'oració, sinó els temples grecs eren lloc d'intercanvi comercial. I va fer tota una teoria dient que aquí hi havia un temple, un lloc d'intercanvi comercial entre els grecs i els fenicis, perquè es mercadejava amb el que portaven els fenicis, amb els productes que baixaven de les mines de Priorat i de Bellmunt, i va publicar això en un llibret, però els historiadors contemporanis d'ell s'enreguen una mica aquesta teoria. Deien que una antefixa que no feia un temple. Però no sabia, el Dupré no sabia que se n'havien trobat més d'antefixes, que hi havia veïns que en tenien. I això s'ha quedat així mort amb l'escepticisme de molts historiadors. Però nosaltres, que sabíem, com a centre d'estudis, que hi havia gent que tenia aquestes antefixes a casa, hem estat fent una labor de sapa, diguem, d'anar convencent que si ho tenien a casa, aquestes peces podien malmetre perquè el material és de bastant mala qualitat. I vam aconseguir que tres veïns ens cedissin les antefixes que tenien. Llavors, el primer que vam fer va ser fer-les consolidar, una experta reparadora, restauradora d'art, perquè quan les vam desembolicar se'ns quedaven a les mans. I no podia ser que 2.500 anys d'història es desfessin així com així. Una vegada consolidades, vam parlar a l'Ajuntament, va posar una vitrina amb tot el que convé, de temperatura constant, d'il·luminació suau, i les vam exposar. Bueno, aquí es va acabar la història, però un altre dia va venir un veí a casa i me'n va portar un altre, i diu, jo no em faré res, aquí us la porto. I aquesta encara no està exposada a la vitrina, però quan la va veure el David García, el doctor David García, que va venir a fer una conferència sobre els ibers, va veure aquella peça. Va dir, jo això ho vull estudiar. I algú que ho estudiï, vam dir, no. Diu, m'ho deixeu que ho estudiï jo. Nosaltres no ens ho creiem. La veritat és que no ens ho creiem perquè anem darrere d'arqueòlegs que vinguin a fer excavacions aquí a Hospitalet, que hi ha moltes restes, que nosaltres sabem qui són, i no hi ha manera. I que un professor de l'Universitat de Barcelona s'oferís a estudiar-ho, ens va semblar perfecte. I ens va escriure, diu, ja tinc pressupost i ja tinc equip. Diu, bueno, doncs ara hem de parlar amb l'Ajuntament que té la clau de l'armari, i així estem, hem firmat un conveni i el mes de setembre vindran, s'emportaran les antefixes a Barcelona per estudiar-les. I diu, si és el que jo em penso, això pot ser un descobriment o d'interès mundial. Diu, perquè d'aquest material no n'hi ha en tota la península ibèrica. O sigui que estem així pendents d'aquesta resolució.
Per tant, l'estudi encara no ha començat, diguem-ne.
No, començarà al setembre, però esclar, el doctor David García, quan ho va veure, ell fa 20 anys que fa excavacions en poblats divers, o sigui, sap molt el que es porta entre mans.
La seva teoria seria la mateixa que la vostra?
Sí, llavors, sabent que hi ha més antefixes i que les ha vist i les ha tocat, ell ve a la teoria de que sí, que aquí havia d'haver-hi un temple. Diu, perquè no es perden nou antefixes, no hi ha un que vagi venent antefixes i les vagi perdent o que posi una paradeta. No, diu, haver aparegut allà on hi havia l'antic hospital, és que l'hospital es va fer ja sobre les bases d'aquest possible hipotètic temple grec.
Molt bé, doncs al final, tret d'uns quants casos de casualitat, al final portarem una cosa que ha sorgit aquí a l'Hospitalet, que pot ser única en tota la península.
Sí, com es coneix la dama d'Elche i la dama de Baza, tenim l'esperança que es coneguin les antefixes de l'Hospitalet de l'Infant, perquè si realment es confirma el que el doctor David García pensa, pot ser molt, molt, molt important.
Molt bé. Com a centre d'estudis de l'Hospitalet de l'Infant, quines són les properes activitats que fareu?
Bé, ara el més immediat és dintre les jornades medievals. Fem sempre la nostra manera de participar a les jornades medievals, fem una conferència. Aquest any l'hem fet sobre les fires i mercats, l'hem fet sobre l'il·lustració dels llibres, l'hem fet sobre els mapes, l'hem fet sobre bastants aspectes i aquest any farem sobre el bandolerisme. Després, el mes d'octubre, ja participem, ja fa des de la Fundació, a les Jornades Europees de Patrimoni. Unes jornades que es fan a nivell europeu i aquest any precisament les volem dedicar al patrimoni enterrat. Aquest patrimoni que s'han fet excavacions a Hospitalet, algunes, i després s'ha enterrat i no s'ha donat a conèixer. Llavors, doncs, donar a conèixer aquest patrimoni que hi és, però que no es pot veure, però almenys que la gent sàpiga el que ha existit.
Marta, doncs esperem que doneu a conèixer encara més aquest patrimoni i que pugueu aconseguir que es coneguin aquestes antefixes de l'Hospitalet, que siguin al temple com vosaltres espereu.
Oh, nosaltres ho voldríem, encantats de la vida, estem emocionats amb aquesta història.
Farem una cosa, si això s'acaba aconseguint, tornareu aquí a Carrer Major i ens ho explicareu, no pateixis.
Al carrer Major i a fent avall i fent a festa. Si
Exactament. Moltes gràcies, Marta, per venir avui.
A vosaltres.
I moltes gràcies a tu també, Ariadna.
Gràcies, Marina.
Maria Rosa Wember va néixer a Sabadell el 1918. Per motius laborals, de la seva família va arribar a la dècada dels 50, a Torredembarra, tota una vida lligada a la llengua, la cultura i el teatre. Amb el seu marit van ser cofundadors de la coordinadora teatral El Nus Escènic. El matrimoni també va mantenir l'espai radiofònic La Voz de Torredembarra, Ràdio Tarragona, durant més de 8 anys i 400 emissions, que es diu ràpid. Van formar part des del primer dia del Consell de Redacció de la revista cultural La Sínia. L'any 1906 va ser nomenada filla adoptiva de Torredembarra. A més, ha estat guanyadora de dos guardons del Premi Pere Badia de Fotografia i l'any 2003 també va rebre el reconeixement del Premi Manyer Flaquer, que està destinat a una persona que hagués dedicat la seva vida o hagués destacat per la seva col·laboració en l'àmbit de la comunicació amb la Vila Torrenca.
I ara hauríem d'anar a la Selva del Camp, però avui el Toni Mateos ens fa viatjar fins a Andorra.
Estàs escoltant Carrer Major, amb Ràdio La Selva, 105.8 FM.
Toni, tu ens fas fer l'impossible, anar a al mar de la Selva del Camp que no en té, viatjar fins a Andorra. Amb qui estàs avui? A veure, per què anem a Andorra?
A veure, normalment pugem a Andorra a esquiar, a comprar formatge, el sucre i a baixar diamants, tabac també. I a baixar diamants amagats al cendrer del cotxe.
Bueno, ni a què pugen a Andorra amb bitllets ni no baixen diamants, però bueno.
Alça! Ah, no, no em conec d'aquests. El que va marxar a Andorra fa més d'una dècada és un salvatà que el tenim aquí assentat, que és el Quim Salvat, al qual saludem. Quim, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com és que vas anar per Andorra, que anaves a comprar tabac i no vas baixar, o com va funcionar això, Quim?
No va anar ben bé així. Va ser més per motius esportius. Estàvem en un equip d'aquí de Barcelona i vaig rebre la trucada de l'Andorra i em va fer una proposta, i de veritat que Andorra era un país que ja hi anava de ben petit i sempre m'havia agradat, no pel tema dels diamants ni pel tema dels bitllets, però com a país ja m'agradava, i vaig fer les maletes i vaig anar cap a Andorra.
Vas fer les maletes i te'n vas a pujar la guitarra.
No la portava encara, portava tota l'experiència de tots els anys viscuts a nivell musical amb moltes cosetes, però la veritat que la guitarra no estava en aquella maleta, la vaig incorporar una vegada allà.
Andorra estan barates les guitarres també.
Sí.
I de bona qualitat, eh?
Sí.
Allà a Andorra hi ha vida musical? Quin ambient es respira per allà dalt?
La veritat que hi ha molt d'ambient musical, tot i que hi ha el tòpic aquest de que Andorra, doncs no, clar, no es pot fer música al carrer, tens que demanar tots els permisos, està prohibit tocar música al carrer si no demanes els corresponents permisos, però la gent que som d'allà o que vivim allà constantment, doncs sempre ens organitzem coses, festes, demanem tot el que fa falta i sempre tenim el país al darrere disposat a posar-nos totes les facilitats.
Com et definiries? Com a salvatà andorrà o com a andorrà salvatà?
Com a salvatà andorrà.
Salvatà andorrà. I el teu estil, Quim? Barreges de tot en el primer disc. Reggae, ska, pop, sí. Cançons dolces, cançons lentes...
Sí, la veritat és que sí. No m'he estancat, o tampoc és que fos la intenció de fer molts estils. La veritat que jo feia molt poc que composava cançons i pràcticament les 12 primeres que vaig tenir escrites són les 12 primeres que estan en el meu primer treball. Sí que és veritat que, com que sempre parlo d'històries o experiències viscudes, doncs està clar, en aquesta vida doncs sempre hi ha parts més alegres, més positives, i parts més dures, que no per ser més dures o per ser més alegres hem de deixar d'expressar-les.
Bon dia, Quim.
Molt bon dia.
El treball del dia a dia va donar els seus primers fruits al guanyar el 2016 el Premi Carles Sabater. Què va significar això per tu?
Pues d'entrada una gran sorpresa. Ja et dic que la cançó Gràcies va ser, crec que va ser la primera, si no la primera, la segona d'aquestes que composes, que estàs fent dos temes alhora, o mira, ara la deixes una estona i tornes amb una altra. Va ser de les primeres cançons que vaig composar, la típica cançó que quan... Sí que és veritat que jo oferia concerts amb versions d'altres grups i bueno, així per animar més l'ambient, però el dia que em vaig asseure i vaig dir, bueno, ara tinc ganes d'escriure una cosa que la qual tingui ganes de cantar, o sigui, si jo tingués que explicar alguna cosa o tingués que dir alguna cosa, què seria, com m'agradaria que fos, i d'aquí va néixer aquesta cançó, una cançó que, bueno, molt oberta, perquè quadra en molts àmbits, i es tracta d'això, de poder donar les gràcies a tots els que ens envolten, que ho fem menys del que tindríem que fer-ho.
Un any després de presentar, vas presentar el teu primer treball, El meu granet de sorra, no és així?
És així. Després de rebre el Premi Carles Sabater, amb l'aportació econòmica que vaig rebre del premi i el suport del govern d'Andorra i diferents departaments, doncs vaig poder enregistrar el primer àlbum.
Cuiden els músics per allà dalt, Andorra?
Si els cuiden?
Sí, el govern i les... com es diuen?
Les institucions.
Institucions i paeries, no? Paeries no són allà. Són
no, són parròquies.
Consells i parròquies, això, parròquies.
Sí,
paeries
són
parròquies. És més Lleida,
Sí. Sí, la paeria em sona més a Lleida. Però bueno, també la Seu d'Urgell és Lleida i també estem a prop. Sí, suposo que trobaràs de tot, trobaràs músics que diran no, això és un desastre i tal, i trobaràs persones que diran que sí, però jo en general, vist en perspectiva, crec que sí, o sigui, realment tenim una sèrie d'avantatges que a nivell de país, que inclús, bueno, ni aquí a Espanya ni en molts d'altres països no, no hi són, no? Tenim una sèrie de subvencions i coses a les que poder optar i poder sol·licitar anualment, i les que et poden fer, doncs, fer coses així, no? Poder fer treballs de primer nivell en estudis increïbles, i la veritat que jo estic molt agraït al meu país i a les institucions i al Departament de Cultura i a les DAF, que vindria a ser l'ESGAE que tenim a Andorra. Per part meva jo estic encantat. Sense ells jo segurament no hauria pogut fer tot el que he fet.
Com hem dit, té rock, hi ha reggae, hi ha balades, i amb aquest títol, El meu granet de sorra, és sempre pensant en vocació solidària, perquè el Quim té la vocació sempre solidària en ment, no?
Sí, 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 clar, jo no em dedico exclusivament a la música, jo tinc la meva feina que m'encanta i fa, bueno, més d'una dècada que estic a l'empresa. Disfruto fent la meva feina i tot el tema de la música, però està clar que m'agrada igual o més, no? Però la música sempre ha sigut un món complicat de poder més que res de tenir estabilitat, no? Pots tenir uns anys molt bons, pots tenir després anys més fluixets, i un amb el temps, pues, necessita una mica d'estabilitat.
I fa poques setmanes va presentar a Andorra el seu nou single i nou videoclip, que es diu 21-7, on el Quim es fica en la pell d'un malalt d'Alzheimer.
Sí, és així. Fa un parell d'anyets que treballo amb AMMA, que és l'Associació Andorrana de Malalts d'Alzheimer, i sempre fem coses conjuntes, i bueno, em van demanar per la primera gala que organitzaven si podia tocar algun tema en directe, i jo, pues, com que sempre estic disposat, sí, em vaig envalentonar i vaig dir, vinga, pues sí, vinc i toco un tema. El que no s'esperaven ni jo tampoc d'això és que, bueno, vaig fer un tema exclusiu per aquesta gala, i bueno, que parlava, no?, d'aquesta història d'una persona, perquè tenim el concepte d'Alzheimer associat molt a persones grans, i no és així, no? O sigui, hi ha moltes persones amb 20 anys i amb 30 anys que també pateixen Alzheimer, però potser el ser el menys habitual, doncs, no ens acaba de quadrar, però hi són i també s'ha de lluitar per ells. I jo, doncs, a l'hora de fer el videoclip, doncs, la veritat que el guió el tenia molt clar des de l'inici, ho vaig posar en marxa per un costat, després em van contactar l'associació per proposar-me el fer-ho, i els hi vaig comunicar que ja s'estava desenvolupant i ja ho estàvem fent, i la veritat que estem treballant conjuntament, associació i jo en aquest cas, i bueno, doncs ja tenim aquí un videoclip fantàstic.
21-7, què significa això de 21-7?
21-7, tot i la confusió que comporta, perquè quan ho veus, dius 21-7, perquè el 21 està en números, el 7 està en lletres, el 21 de setembre és el Dia Internacional de l'Alzheimer. Llavors quan els dic, no, vol dir 21 de setembre, dius, no, però llavors seria 21-9. I no, si 7 és de setembre, o sigui, tens que fer tota l'explicació perquè si no la gent no li acaba de quadrar. I el títol és això, 21-7, 21 de setembre, que és el Dia Internacional de l'Alzheimer.
Suposo que deu ser també difícil posar-te a la pell d'una persona que pateix Alzheimer.
Sí, sempre ho faig des del respecte, pregunto, jo treballo en el món de les persones amb discapacitat o amb diversitat funcional, i conec moltes, bueno, moltes històries i moltes coses que potser no les he viscut jo en pròpia pell, però les he viscut a la pell d'algú que he tingut al meu costat, i sempre des del màxim respecte, sempre comentant-ho en les parts, pues, involucrades, i la veritat que fins a dia d'avui, amb totes les que he fet, perquè he col·laborat amb moltes coses on les que m'havia de posar en la pell de casos similars, pues, la veritat que mai m'han volgut ni modificar ni canviar res del que havia escrit.
I el Toni ens ha xivat que has pogut gravar els mítics estudis de Bay Road. Com és gravar un dels temples de la música?
Va ser una mica caòtic el que és el viatge en si, eh? O sigui, els estudis són magnífics, és espectacular poder... Tu passes per aquell carrer i veus la gent fent cua, fent-se fotos al pas de vianants, i de sobte veus que et surten dos armatostes de dintre de l'estudi i t'obren la porta de ferro i diuen, no, tu pots entrar, saps? I et quedes una mica impactat. I una vegada a dins, doncs, ja no t'explico, no? A dins nosaltres vam coincidir amb molts grups, amb el Hans Zimmer, amb el productor de Kuna Matata i tot això, bueno.
Déu-n'hi-do.
L'aire que es respira allà dins és una altra història. És bueno. Nosaltres anàvem per gravar les imatges del videoclip, vam anar de dilluns a divendres, però va ser en època d'aquestes que hi havia la vaga de controladors a Marsella, i estàvem introduint els noms per fer les targetes d'embarque, ens van anul·lar el vol, vam tenir que buscar un altre vol. Abans de marxar d'Andorra, bueno, de Barcelona en aquest cas, ja ens havien modificat el vol de tornada perquè també estava cancel·lat, o sigui, va ser tot una aventura. El que teníem que gravar en 5 dies ho vam tenir que gravar en 3, però 3 de dia i nit. O sigui, realment, si bé els que pugueu veure el videoclip, tot el videoclip és de nit, perquè realment no, el que ens permetia fer és que durant la nit gravàvem totes les imatges de la plaça Piccadilly, tot el tema al carrer, i durant el dia ens tancàvem dins de l'estudi per gravar les imatges dintre de l'estudi.
Una odissea, vaja.
Sí, sí, va ser una aventura que bueno, d'aquestes que vas païnt una vegada has tornat, que dius, això és veritat, això em va passar, això... Sí, sí, sorprenent.
Doncs nosaltres ens apuntem molt bé al teu nom, Quim Salvat, del músic salvatà resident a Andorra, com bé diu el Toni Mateus, i esperem que en un futur, quan segueixis fent més coses, tornis i ens expliquis totes les novetats.
Perfecte, per mi encantat. Em quedo una mica lluny i si voleu us avanço la pròxima, que la tenim aquí molt a prop,
a
que
veure,
és el dia 20 que també treballo amb UNICEF i presentem un tema que vaig escriure per UNICEF i del qual se'n farà promoció. Pues, de moment el tenim gravat en català, però s'espera poder-lo gravar en alguna llengua més per poder pues, intentar arribar a més llocs i que la gent se'l pugui descarregar a l'Spotify o on estigui i recaptar el màxim per ells.
Doncs estarem pendents d'aquest tema composat per UNICEF. Moltes gràcies, Quim.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ens acomiadem escoltant-te.
Gràcies.
Viu l'estiu a Carrer Major.
Quan són 11:45, a Carrer Major volem anar a Altafulla per parlar d'esports. No ho podríem fer en cap altre lloc que Altafulla.
Estàs escoltant Carrer Major amb Altafulla Ràdio 107.4 FM.
Marc Pérez, el teu és un no parar, amb els esports.
Bé, sí, sí, no t'ho negaré, perquè també doncs, a banda de futbol i bàsquet també controlo altres esports, tot i que, bé, he de reconèixer que el tema central d'avui no el toco massa, però això no vol dir que no m'agradi.
Parlem d'hoquei, no?
Exacte, parlem d'hoquei i bé, doncs, hem de dir que en aquest sentit sí que he anat a veure algun partit d'hoquei, sobretot el derbi del Baix Penedès entre el Vendrell i el Calafell, i ja només per l'ambient val la pena, t'ho recomano, Marina.
Jo també he anat a veure algun i la veritat és que m'agrada bastant, l'hoquei, tot i que no n'entenc gaire, m'agrada bastant.
Hauràs de tindre doncs, certa vigilància amb el que utilitzen per jugar, que a vegades s'escapa de la pista. Bé, en qualsevol cas, avui parlarem d'una proposta diferent, la del campus hoquei Portés, i per això ja ens acompanya el seu impulsor. Paco González, bon dia, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Bé, per començar, deixa que rectifiqui, perquè aquest projecte també va néixer de la mà de la teva dona. Com va sorgir tot plegat?
Sí, sí, està clar que la meva dona és la principal responsable realment de que existeixi aquest campus. I sempre ho diem, és una cosa anecdòtica, que realment ho vam parlar passejant per la platja d'Altafulla, un dels matins d'estiu, d'això ja fa 13 anys, on jo vinc del món de l'hoquei i em dedico totalment a l'hoquei, i se li va ocórrer, dius, per què no podríem fer un campus aquí al càmping Tamarit exclusiu de porters, i ahir va començar tot.
I per què Altafulla?
Pues mira, ens vam decidir intentar portar la feina a casa. Nosaltres, i més la meva dona, fa molts, molts anys que les seves vacances les fa al càmping Tamarit, i per això ho van decidir, ja que venim cap aquí, per què no intentem fer el campus aquí, i és on nosaltres estem tot l'estiu.
Bon dia, Paco.
Hola, bon dia.
Quins són els porters que acull aquest campus?
Bueno, venen porters... l'inici va ser, torno a dir, ja fa 13 anys, on van començar només amb 20 porters que venien només de Catalunya, perquè teníem un dels primers centres de tecnificació exclusiu per porters d'hoquei, ho fèiem a Sant Cugat, en col·laboració amb el Futbol Club Barcelona, i a l'inici van ser només 20 porters, que eren porters que teníem nosaltres controlats perquè els veiem cada mes. Però d'això ara realment venen porters de tota Espanya, venen porters des del Ferrol, des d'Andalusia, des d'Astúries, inclús una vegada també va venir un porter francès, o sigui que ara mateix, a part de catalans, venen porters de tot arreu.
I quines edats tenen aquests porters que venen?
Sí, actualment tenim... Al inici vam fer només un grup de 20 porters, però ara tenim dos grups que va per edats, des de porters. El primer grup normalment són porters de 6-7 anys fins a 12, i el segon grup des de 13 fins, una cosa super estranya a la resta de campus, és que venen porters amb 19 o amb 20 anys, que no volen deixar de continuar venint a aquest campus.
Podríem dir que són futures promeses?
Bueno, tenim futures i tenim ja
porters
totalment consolidats. Tenim porters campions d'Europa, tenim porters campions del món, porters campions d'Espanya i de Catalunya. Realment és un campus amb una qualitat a nivell de rendiment extraordinària. I sense oblidar també que els monitors, tots els monitors que fem servir al campus, està clar que han de ser porters, però a més de ser porters han d'haver estat amb nosaltres en algun moment en aquest campus. I tenim monitors nostres, o jo no considero monitors, sinó entrenadors, que són porters d'hockey lliga.
Enguany doncs, heu celebrat la 13a edició d'aquest campus d'hockey porters. Com ha anat? Quina valoració en feu, tant tu com la teva dona també, que no hi és aquí, però, com deies abans, és una de les impulsores, sinó la impulsora més important d'aquest projecte.
Sí, sí, torno a dir, la meva dona, Sabela, és la que realment és l'ànima realment d'aquest campus. És molt difícil trobar una dona a la resta de campus, no? Tot envoltada de nens i d'entrenadors, i ella és la que realment s'encarrega de les coses moltes vegades més importants que simplement l'entrenament, sinó que és la relació personal amb els pares, amb deixar en tranquil·litat els pares i les mares quan deixen nens molt petits en aquest campus, i potser s'ha de donar qualsevol medicació o s'ha d'estar molt a sobre, perquè a vegades inclús s'enyoren quan són tan petits.
I pel que fa a la valoració, com ha anat?
Sí, la valoració, bueno, un èxit total. Hem tingut més de 90 porters. D'una manera anecdòtica, n'hi ha molts entrenadors que fan altres campus que en foten bronca d'alguna manera perquè em diuen que es deixo sense porters a la resta de campus, i és veritat que tenim més porters nosaltres que molts campus jugadors. Un èxit total, cada any més, i bueno, els porters que inclús aquest any han pogut no venir és perquè és lo típic, han tingut problemes d'estudis al final o algun tipus de comportament, i llavors no han tingut el premi.
Quin tipus de campus oferiu? És a dir, quin és el tret distintiu, el tret característic que diferencia el campus hockey porters amb altres campus?
Jo penso que un de les característiques més importants és que li donem la mateixa importància a la diversió que a l'entrenament. Moltes vegades, quan parlem amb altres jugadors que van a altres campus, diuen és que és molt avorrit al final, perquè porto tot l'any fent hockey i m'apunten en un campus on faré el doble d'hockey, no? Moltes vegades ho diuen inclús amb temes d'estudis, no? Porto tot l'any estudiant matemàtiques, i ara resulta que els meus pares m'han apuntat a un campus que faré matemàtiques matí i tarda, no? Doncs la gran diferència és que nosaltres li donem la mateixa importància a la diversió que a l'entrenament. Entrenem molt més que la resta de campus, perquè entrenem 2 hores reals pel matí aquí al Col·legi La Portalada, però després sí que la gran diferència és que totes les tardes els porters i porteres fem activitats aprofitant la mar. Llavors, pues, el càmping Tamarit ens ofereix pues, recursos molt, molt importants a l'hora de pues, fer el paddle surf, fer el kayak, fer la banana, fer el patí, i això dona moltíssima diversió als nens.
En l'àmbit personal, ara parlant una miqueta més de la teva figura, podem dir que has dedicat tota la teva vida al que és l'hoquei. Has estat jugador, entrenador, ara entrenador de porters, també amb la selecció espanyola, com em comentaves abans d'entrar a l'estudi, que vau ser recentment campions d'Europa a Galícia. Per tant, doncs, una vida plena dedicada a l'hoquei.
Sí, està clar que la meva vida és l'hoquei. Jo vaig vaig venir d'Alacant, que jo soc d'Alacant, i estava clar que l'objectiu principal era intentar, en un puesto com és Catalunya, intentar sobreviure amb aquest món, i ho vaig apostar tot d'una manera i ha sortit bé. Realment la meva vida és ok, i per sort també, torno a dir, la meva dona em pot acompanyar amb aquest projecte, no?
Paco, ja de forma breu, per anar acabant, ja que estem al Camp de Tarragona, què creus que li falta a l'hoquei al territori?
Jo penso que l'hoquei, no el territori, sinó en general, n'hi ha un problema molt greu econòmic. És un problema que el nostre esport a dia d'avui no genera econòmicament, no és rentable. I això de la manera que estem és molt complicat. Sempre diem que quan algú ve, mai ha vist un partit d'hoquei, inclús vosaltres l'heu dit, quan aneu a un pavelló i veieu un partit d'hoquei, dius, ostres, us agrada moltíssim. Però el problema és que la realitat és que l'hoquei s'ha convertit en un esport totalment amateur, i el que ens falta és poder vendre aquest producte d'una manera professional, i això ens falta, no? Al nostre món tenim molt més professionals del nostre esport que pugui apostar per aquest esport.
Moltes gràcies, Paco, per explicar-nos més de l'hoquei, i esperem que aquest esport es faci encara més gran.
Moltes gràcies a vosaltres.
Anem a la Selva del Camp perquè el Toni Mateus ens ha dit que agafem les crispetes i que podem estar tranquils perquè no farà spoilers.
Hola, hola, benvinguts a Crispetes sense spoiler, una secció feta a mà i amb molt de carinyo des de Ràdio La Selva per dos amants del cinema i de les sèries. Un servidor de tots vostès, el Toni Mateos.
I un altre servidor de tots vosaltres, l'Antonio Mellado. Bé, en aquesta secció, Toni, parlarem de cinema, de sèries, de televisió i, bueno, també d'altres factors que ens fan devoradors de crispetes, sobretot en altres dos. Però, sobretot, remarcar, per la gent que ens escolti, que no tindran cap spoiler.
Tranquils, no patiu. Doncs som-hi, que fem tard, anem amb les estrenes més destacades.
Que si hablamos del asunto.
¿Qué asunto?
El nuevo trabajo de mamá.
Es hora de corregir algunos errores. Ayudadme a recuperar a los superhéroes. Hay que cambiar la percepción que se...
I comencem parlant d'una de les pel·lícules més esperades de l'estiu i dels últims anys. Estem parlant de Los Increíbles 2.
Sí, 14 anys després, Toni, estem d'enhorabona, ja que, bueno, gaudir d'una pel·lícula d'animació d'aquesta talla, i a més si és de Pixar, una de les empreses, jo crec, podria atrevir-me a dir la millor empresa d'animació que tenim ara, és doble motiu.
Estudios Ghibli.
També, però també. Ja saps que des de que el senyor Hayao ha decidit apartar-se una mica, al final, bueno, hem de donar-li una mica ara l'honor a Pixar.
I tant.
Bueno, qui no coneix Els Increïbles, no? La família Parr, una família de superherois que van fer les nostres delícies l'any 2004, fa anys ja.
Sí, 14. Per a molts és una de les millors pel·lícules de superherois. Home, jo no consideraria pel·lícula de superherois, tot i que té tots els elements, però a tu, Antonio, què et sembla?
Bueno, jo penso que, de fet, tots els elements d'una pel·lícula de superherois hi són, i també tenen una mica la gràcia, no? L'humor, i sempre l'antagonista, o sigui que sí, una mica, en part sí que podríem afirmar que és superherois, sí.
Després de 14 anys, molts desitjaven gaudir d'aquesta segona part i per fi ja la tenim aquí. De què va? Doncs molt fàcil, Els Increïbles 2. Els superherois estan prohibits i serà la senyora Parr, és a dir, Elastigirl, la que lideri una campanya per al seu retorn.
I Mister Increïble haurà de fer-se càrrec, doncs, de la casa amb tot el que implica, no? Però és que no és una casa qualsevol, no. Aquesta casa té tres fills i tots ells també amb superpoders. Tindrem Mister Increïble, Elastigirl, com has dit tu, i també els tres fills d'Ash, Violeta i el famós bebè Jack, i el seu amic en Frozen, dirigida per Brad Bird, un dels directors fetitxes de Pixar, que torna a repetir un altre cop per aquesta part. Els Increïbles 2 han tornat 14 anys després, com has dit, i aquest cop m'atreveixo a dir que han tornat per quedar-se.
Doncs sí. Jo l'altre dia vaig veure la Increïbles 1, la primera, i no vegis quan ha evolucionat el cinema d'animació en molt poquet temps, perquè la cosa ha canviat. Qui torna també després de 8 anys, després del seu debut, és el Rodrigo Cortés.
Dos expulsiones, arresto por delito menor y pendiente de resolución un incendio provocado.
La doctora Sinclair representa un instituto.
Es más bien una academia donde las chicas como tú pueden llegar a hacer cosas increíbles.
Bienvenidas a Blackburn. Las consecuencias de vuestros actos os han traído hasta aquí. Es una alternativa a la cárcel. La señora Orlonsky recogerá vuestros móviles.
El director espanyol que ens va angoixar amb la seva òpera prima, El barri enterrado, amb un increïble Ryan Reynolds enterrat viu dins d'un taüt, o El Luces Rojas amb el Robert De Niro, el Cillian Murphy o la Sigourney Weaver. Les has vist tu, Antonio, les dues?
Jo, la segona que has dit, no, però Enterrado vaig tenir l'oportunitat de veure-la ahir al cinema i, de fet, sí, va ser una experiència bastant angoixant. O sigui, jo ja partia del fet de que era una pel·lícula que doncs, ja ens podia angoixar i realment s'aconsegueix tot en un espai reduït, que és un taüt, simplement.
I amb només un actor.
Sí, 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 sí.
I un telèfon mòbil. Ara el Rodrigo Cortés ens vol fer passar por amb la seva nova cinta, Blackwood, amb la Uma Thurman i l'Anna Sophie Robb.
Sí, Blackwood és el nom d'un internat i bueno, ja saps que la combinació d'internat i de por és de les que més funcionen en el món del cinema, del set art. Thurman és la directora, aquest mà de ferro d'aquest internat en el que 5 adolescents problemàtics descobreixen una cosa bastant terrible.
Ui, ui, ui.
Cuida, Iramas.
Algo le pasa a la casa.
Algo le pasa a la casa, Antonio.
Què serà, què serà?
Què serà, què serà?
A veces cuando se abre la puerta al otro lado.
Per què li fiquen aquest accent francès quan diuen una actriu francesa o bueno, una persona francesa? Li fiquen aquest accent així com estrany.
Sí, igual que amb els russos i amb els indis.
És veritat.
A mi els hi posen, són aquests tres col·lectius pobres els que els hi posen sempre aquests accents.
Accents insuportables. Au, susto. I la que té també una pinta de susto tremendo és Megalodon.
Sistema listo para descenso.
Podríamos descubrir toda clase de especies desconocidas para la ciencia.
Amb aquesta pinta, el nom ja hem de dir que és bastant ja fa por, no?
Home, a veure, Megalodon. Què pot sortir malament? Tenim mar, surfistes, tiburons gegants prehistòrics. Què dic gegants? Megalodones. I qui pot lluitar contra ells? Qui serà l'heroi que planti cara a un esqual d'uns 50 metres? En Jason Statham.
Me niego a que me coma un pez prehistórico.
Bueno, bona frase.
Això ho resumeix tot. Recuperem així de nou els blockbusters dels homes contra els animals, els homes contra la natura, que també van funcionar amb cintes com Diplosí, o un clàssic entre els clàssics que és Tiburón. Jason Statham, en aquest cas, l'actor britànic en pel·lícules d'acció, en aquesta ocasió es fica en un vestit de neoprè per lluitar contra els taurons gegants. No, no, no gegants, sinó...
Megalodons.
Megalodons. Tot molt bé, o no.
O no, ja veurem com surt Megalodon.
Sí.
I anem amb l'última estrena, una segona part també, ja teníem Els Increïbles, doncs ara tenim The Equalizer 2.
Hola, ¿qué tal? Soy el conductor que ha pedido para llevar a su novia. La tarjeta ha sido rechazada.
Pase.
¿No va a preguntarme si ha llegado bien a casa? Voy a necesitar sus cámaras, sus móviles, todo lo que hayan usado para grabar lo que le han hecho esta noche.
Doncs al Denzel Washington li va agradar convertir-se en un justicier que saltava la llei per impartir la seva pròpia justícia. Tant li va fer el pes que ara estrena aquesta segona part, dirigida per l'Anthony Facua, un expert en el cinema d'acció.
Així és, i a més també comptarem doncs, amb una trepidant cinta de venjança i sang, comptarem amb personalitats com Pedro Pascal, bueno, l'actor que recordem per Narcos i Joc de Trons, evidentment, Melissa Leo i l'incansable Bill Pullman.
Robert, he estado pensando.
Està bé que ajudes a tota aquesta gent desconocida, però...
És curiós també, Antonio, que els actors madurs ara fan de justiciers. Recordem el Liam Neeson. Sí. Qui li havia de dir al Liam Neeson que repartiria estopa amb Venganza o aquella de l'avió? I ara doncs veiem el Denzel Washington, un grandíssim actor, repartint estopa en aquest The Equalizer 2.
Així és, així és. A veure què tal se li dona, no?
Què t'espera en un futur? Veure a Arevalo repartint estopa?
Com a mínim, espero.
Com a mínim.
Los hombres que buscamos son sicarios de alto nivel. Borran sus huellas. Nadie está a salvo.
I ningú està a salvo, com diu, perquè si aquest estiu estàs de vacances i no et vols moure del sofà per a res del món, ni girar-te per agafar un got de refresc del sofà, et recomanem una sèrie que et deixarà encara més encarxofat. En altres ens va encantar.
I tant.
Estem parlant d'una joia magnífica que s'anomena The End of the Fucking World.
Cuando tenía 9 años, mi padre compró una freidora. Un día metí la mano en ella. Quería obligarme a sentir algo. El colegio no era digno de mí, pero era un buen lugar para observar y elegir. Porque tenía un plan. Iba a matar a algo más grande. Hola.
Te vi con el skate.
¿Eh?
Se te da fatal. Working all day with my mind on fire. I can't stop thinking of you. Creo que hasta podría enamorarme de él.
Pensé que podría ser interesante matarla a ella, así que fingí enamorarme.
Bueno, qué agradable.
¿El qué?
Pensé que seguramente era gay.
Tu padre...
És una de les joies de Netflix, Antonio, una sèrie que ens va sorprendre pel seu humor negre, pel seu excel·lent guió, basat en un còmic, i per uns personatges plens de força. Gràcies, Netflix, t'estimo.
Porque podemos hacer literalmente lo que queramos.
¿Te apetece hacer algo?
Yo tomaré un helado de plátano y otra puta cuchara.
Vale, muy bien. Ah, mira.
Sí, sí. Anem a parlar una mica de la trama, així per sobre. Anem a situar-ho una mica. Hem escoltat dues veus, no? Un noi i una noia. Doncs, de fet, els principals protagonistes són ells dos. És el James, és un noi de 17 anys que es defineix com a psicòpata, com ho hem vist ara mateix, i coneix a la Lisa, una noia també de 17 anys que odia tot el món. Bueno, està a l'edat d'odiar-ho tot, no? O sigui, li donem això. I, bueno, què pot sorgir entre un psicòpata i una sociòpata? Doncs, per molt que sembli raro, l'amor.
Cuando ocurren, solo ves que eran importantes cuando miras atrás. Quítate la camisa.
Está atascada.
No farem spoilers, però és una road movie, bé, una road sèrie excel·lent, de només 8 episodis, 8 capítols que es poden mirar d'una tirada perquè duren uns 20-22 minutets. És a dir, que en una tarda tonta del mes d'agost et ventiles tota aquesta primera temporada. Nosaltres la vam veure en el seu moment, a principis d'any, quan va sorgir aquest 2018, i a mi em va semblar una de les joies de Netflix, allò crema a Netflix.
Sí, 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 de fet, jo crec que vaig tenir aquesta sèrie, el que és un amor a primera vista, no? Com tens amb altres sèries, doncs feia anys que no sentia una atracció, podríem dir, per aquesta sèrie, de la mateixa manera que em van impactar altres joies, que després, si vols, ho comentem, semblants com Breaking Bad, per exemple.
Una història d'amor entre dos joves. Els actors, que et semblen? La Jessica Barden i l'Alex Lowther.
De la Jessica Barden havia vist poca cosa, però de l'Alex Lowther, per exemple, vaig seguir el famós episodi de Black Mirror, del noi que li fan xantatge. Sí, sí, ell és el protagonista, sí, i ho va fer molt bé també.
I també sortia de petit amb una pel·lícula, feia de... me sembla que era de Stephen Hawking de petit, me sembla que feia ell. No recordo si era Stephen Kong. Oh, The Imitation Game,
correcte. Sí,
senyor,
sí,
The Imitation Game. Sortia ell fent de nen petit. Fantàstica sèrie. A més, hi ha una curiositat. Està basada en un còmic, com he dit, i el còmic té un final tancat, però sí. Aquí a Netflix van rodar un final obert.
Sí, dona la possibilitat que pugui haver-hi una segona temporada, tot i que... qui ho vegi i ho vulgui comentar en una posterior tertúlia, no sembla, personalment jo no penso que estaria bé fer una segona temporada. No sé, Toni, tu què en penses?
Jo penso que l'acabin tal com està, tal que la deixin, i que sigui una de les joies. No cal estirar més el fil. Mira el que ha passat amb, per exemple, amb Westworld, que va ser una magnífica primera temporada i una infumable segona temporada.
Correcte, i m'atreviria a dir també, no sé si em linxaran molt, però Por 13 Razones, la segona temporada, crec que també és estirar una mica el que és el xiclet de tot l'èxit que ha tingut aquesta primera temporada.
Ves amb compte que Por 13 Razones té molts fans i,
ho sé.
Estan molt i molt tocats.
Me la jugo.
Doncs mira, hem repassat les estrenes de la setmana. Vagin al cine, no siguin dolents i se les baixin del Parlemule. No, no, vagin al cine, que a més ara l'IVA està més barat.
Sí.
Hem fet un repàs a Los Increíbles 2. També hem mirat aquesta de Blackwood, la nova pel·li del Rodrigo Cortés. Megalodon. Ho petarà a l'estiu, Ho petarà a l'estiu amb aquest tauró gegant. I l'Equalizer amb el Denzel Washington. I la recomanació de sèrie, aquesta meravella que es diu The End of the Fucking World i que poden trobar a Netflix. I fins aquí Crispeta sense spoiler, una secció feta a mà però amb molt de carinyo des de Ràdio La Selva per dos freaks del cinema i de les sèries. Un servidor de tots vostès, el Toni Mateos
i Antonio Mellado. Tornarem aviat per convertir-nos en la vostra Coca-Cola del combo que demanareu al cine, de fet, de seguríssim. Fins aviat i que les crispetes us acompanyin. I recordeu, spoilers, no.
I amb aquest repàs de sèries que ens ha fet el Toni Mateos acompanyat, acomiadem aquest segon programa d'aquesta segona setmana de Carrer Major. Demà tornarem amb més novetats, més entrevistes, més informació. Recordem que avui hem parlat del Vall de Diables, del Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant, del músic Salvatà que viu a Andorra, etc. Demà tornarem amb moltes més novetats aquí a Carrer Major, el programa fet en 7 emissores del Camp de Tarragona i col·laboració amb la xarxa de comunicació local. Que acabeu de passar un bon dimarts.
Has escoltat Carrer Major, un programa fet des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ona la Torre, Ràdio La Selva, Ràdio Hospitalet de l'Infant i La Nova Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.